A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un minut passa de dos quarts de deu, d'onze, del matí, d'avui dimecres, 8 de gener. Joaquim Millán, bon dia, bon any.
Molt bon dia, bon any.
Des d'Eurolocal, com sempre, encetem doncs aquest any el nostre repàs mensual, més o menys mensual, pels temes europeus en aquesta hora d'Europa.
Seria començament d'any i de temporada, o una més de començament d'any? Com ho veus, això?
No, és començament d'any, perquè de temporada la vam començar al setembre, no?
Al setembre, perfecte, ja està. Sí, sí, ja m'ho has aclarit.
Fem el curs lectiu. El que passa és que, clar, hem començat l'any i ens felicitem, oi?
no ho dic.
Escolta...
Perquè estem a la temporada 19, o sigui, vull dir...
Estem a la temporada 19, ja.
Sí. Per tant, l'any que ve, doncs, celebració.
Trucarem a Brussel·les.
Bueno, directe.
No? A veure què passa. Escolta una cosa... Ara, com a més, parlarem amb l'Albert Balada i amb el Pau Solanilla, però, mira, i surt avui la portada, a més, a La Vanguardia. Mai m'hagués imaginat que podríem superar l'argument de Borgen.
Ostres!
És a dir, perquè hi ha un capítol de Borgen en què la primera ministra danesa es planteja de dir, ostres, Groenlàndia ha de ser independent de Dinamarca. Doncs bé, ara ja hem superat aquest argument, perquè l'argument ara seria, escolta, els Estats Units volen envair Groenlàndia, què fem?
Bueno, hi ha algú que es va envair i va dir, crime, me la quedo, doncs ara uns altres diuen, bueno, Groenlàndia jo me la quedo, no? Estic fent una mica ara
una analogia bèstia, però...
molt bèstia, però clar, estem en un moment d'haver sapigat la Xina si dintre 4 dies dirà que també s'anacciona altres territoris que ja sabem que li són llaminers per ells, no? Per tant, esperem que no sigui així, perquè si no, imagina't, no? Si realment de totes maneres això és portada, vull dir que no és una notícia que ens l'hem inventat tu i jo, vull dir amenaça amb accionar-se a Groenlàndia.
Fa dies que se'n parla, però diguem que cada cop són passes més evidents de la botada, entenem que no, de moment no hi ha cap preparació militar per envair un espai de la Unió Europea, oi? Però bé, o sigui que...
Bueno, vull dir, jo crec que també tenim uns reptes davant d'aquest 2025, que seria una mica la pregunta avui als tertulians que tenim avui, de dir, bueno, aquest 2025 què ens depararà a nivell mundial? Perquè parlar del tema mundial vol dir també parlar d'Unió Europea, vull dir,
correcte.
Avui en dia hi ha aquesta paraula globalització, vol dir que ens globalitzem tot, vull dir, qualsevol cosa que passi a qualsevol lloc té uns efectes també a casa nostra, encara que no ens ho creiem, però cada vegada és més evident, no? Per tant, què passarà en el món aquest 2025 i quin paper ha de jugar la Unió Europea, quins reptes més directes tenim en tot el que s'està coent a nivell mundial i especialment en àmbits, doncs mira, tenim una guerra aquí encara al continent, bueno, moltes coses que crec que són interessants de comentar.
Doncs en aquest punt introduïm a la conversa des de Lleida l'Albert Balada. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon any,
Albert. Escolteu, vos vau veure la sèrie Borgen?
Sí, molt interessant, a més, molt realista.
Hi havia un o dos capítols sobre Groenlàndia, precisament.
Bueno, sí, el que passa és que nosaltres també el desconeixem una mica, també potser el Joaquim us acabarà informant. Jo crec que Groenlàndia no és Unió Europea, crec. No voldria posar-la amb el foc, però crec que no és Unió Europea.
Vaja, interessant aquest.
Sí. Jo, en tant en quant, jo ara tinc també els meus dubtes, vull dir, ara és una pregunta d'aquestes de doctor honoris causa de la universitat, però és veritat que sent territori que pertany a un dels països de la Unió Europea és territori de Unió Europea. O sigui,
però crec que no, en l'adhesió danesa Groenlàndia va quedar fora del tractat,
això,
Mira... No, per això t'ho dic. A veure, no voldria posar la mà al foc, però jo crec que va per aquí. De fet, no, és... també Groenlàndia, Groenlàndia té un estatus de gairebé independència. L'únic que passa és que, clar, evidentment, la política exterior de Groenlàndia la controla Dinamarca, no hi ha política exterior. A veure, si Islàndia no sé si té 400.000, Groenlàndia no sé ara mateix quants habitants té, però és molt poca gent. Vull dir que és un lloc molt gros territorialment, amb molta cosa sota terra, hi ha petroli, hi ha gas, ja no sé què.
Exacte.
Però són pocs habitants, vull dir, la veritat és que són molt
20.000, no arriben als 20.000.
Bueno, gràcies tu aquí.
Sí, menys que Sitges, va.
Tal qual,
per tant, ahir la nit jo pensava, tot això s'assembla molt a lo d'Alaska. No sé si recordeu, Alaska, de fet, era russa.
Sí.
O sigui, estem parlant del segle XIX, Alaska russa, segle XX, Alaska nord-americana, no? Bueno, i a veure, tampoc sí. seria però, res d'estrany.
Perdó, té 60.000 habitants, 20.000 a la capital.
Ah, d'acord, 60.000, bé.
60.000,
menys, menys que Vilanova, va. Més que Sitges, bueno, però menys que Vilanova.
I 19.000 a la capital.
Però estem parlant d'un territori immens, jo crec que és gairebé més gran que Espanya, llavors, clar, en tot cas, vull dir, no es parla de gent, sinó es parla de recursos.
Sí, eh? No, això és...
És el 12è país amb més superfície del món.
Però és que, clar, fa més d'un segle, diria jo, que en política internacional no es compra un país.
Ja. No, sí, però a veure, no es compra, però es pot adherir.
Sí, sí, clar. No. És que, és a dir, hem començat l'any una miqueta esbarats tots, perquè sabem que, ja m'enteneu, oi? Sabem que ara, doncs, Trump començarà amb el carro gros, i ja ens està preparant amb tots aquests moviments. Hi ha altres moviments, com la qüestió de Musk amb Meloni, etcètera, etcètera, el canal de Panamà, si volen. Però aquesta, i com avui a més és portada a la Vanguardia, clar, aquesta qüestió de Groenlàndia o si volem també la qüestió del Canadà, però clar, la de Groenlàndia ens afecta més, en tant que jo pensava que era Unió Europea, i és possible que no ho sigui.
Bueno, aquí no ho estic mirant ara mateix, i clar, pertanyia a Islàndia, a Noruega, finalment a Dinamarca. Dinamarca el 79 li dona l'autonomia i el 2008 li dona quasi tota una transferència de competències, menys el que serien les d'assumptes exteriors, seguretat i política, no? I no diu exactament aquí que per l'entrada de Dinamarca quedés com un espai fora del que seria la Unió Europea. Aquí de moment no surt, per tant no t'ho puc ni confirmar ni desmentir,
sí.
De moment.
Què està passant, Albert? Va.
Bueno, home, està canviant una mica el que és la perspectiva política. Jo crec que a Europa, com que ens ho miràvem des d'una perspectiva substancialment de centre-esquerra, llavors no estem entenent res. No? Uh-huh. No entenem res, fixeu-vos-hi. Us escoltava el programa abans d'entrar,
Albert, interrompo res, sí, un momentet, correcte. Perquè ja ho tinc.
Sí, jo també.
Dinamarca forma part de la Unió Europea, però Groenlàndia està considerada com un territori de ultramar del bloc europeu després que els ciutadans de la isla decidiren durant un referèndum en 1982 su salida de la entonces Comunitat Econòmica Europea, és a dir que
es fa efectiva l'any 85,
no són membres.
Sí. Per tant, el que jo deia era més o menys encertat.
Sí, no? Correcte.
Correcte,
sí.
No són membres. No són membres, sí. Aquest espai no és membre.
Vinga.
Per tant, no ens escandalitzem. Estem parlant d'un territori d'ultramar, d'acord, vinculat a un estat europeu, però no ho és. Per tant, diguem, la posició que jo us plantejava a l'inici, tenint en compte això, doncs era, bueno, escolta, no ens escandalitzem. Segurament, què haurà fet Donald Trump Jr. a l'anar a Groenlàndia? Bé, és a negociar amb aquesta gent a veure si volen ser un estat lliure associat igual que Puerto Rico. Cap problema.
Clar.
A veure, el cas de Puerto Rico és exactament igual.
Sí.
Puerto Rico què té? Home, doncs, pot entrar al mercat europeu, té representants a la Cambra de Representants i al Senat, el model territorial és exactament igual, un governador, unes càmeres de representació que ja les té formalment, per tant, ara siguem objectius, deixem de mirar-ho des del centre esquerre europeu i mirem on els hi canvia. Jo crec que en benefici. Per què? Perquè estan més a prop dels Estats Units que no d'Europa. Mirem objectivament, ara no...
Si fa frontera en Canadà, vull dir que sí, sí.
Correcte.
Per tant, la lògica, diríem, geopolítica i geoestratègica d'aquest lloc, no d'Europa, sinó d'aquest lloc, seria jo m'apropo als meus veïns. Aquesta és la dinàmica. Com a compra, com jo feia la més broma, no, d'Alaska, no? No, com a estat lliure associat, per què no? No seria cap cosa extraordinària, m'entens?
D'acord.
Per tant, a més tindria un comprador immediat de productes, de la pesca, dels productes del subsol. Per tant, seria raonable. Si ho faran o no, repeteixo, els politòlegs no són futuròlegs amb el sentit de la boleta de vida, no? Però això podria ser raonable i no seria cap daltabaix, pensem-hi, vull dir, no afecta a la Unió Europea, per dir d'alguna manera.
Correcte. Bé, afecta en certa mesura Dinamarca, però en tant que estat...
Relativament, perquè a més com que la seva política financera sí que... A veure, com que la moneda és la corona danesa, que em sembla que ja no existeix, perquè ja funciona amb l'euro, per tant, a veure, això seria l'únic canvi que afectaria, no? Seria un canvi de moneda de corona o euro al dòlar, no? Això no té més... Però en realitat hi ha una independència econòmica de Groenlàndia, ja hi és. Per tant, els canvis són relatius. O sigui, el pressupost danès no funciona en relació a Groenlàndia, perquè ens entenguem, no? Vull dir, així és com el pressupost espanyol sí que funciona en relació a Canàries,
sí,
perquè ens entenguem, no en relació a Groenlàndia i Dinamarca.
Per tant, no és un delta baix. En qualsevol cas, tots aquests moviments que des de fora poden semblar botades de Trump, estan, diguem,
desestabilitzant,
estan avispant el vesper una miqueta, no? Estem una miqueta tots...
Bueno, perquè el tema de Groenlàndia, fixeu-vos, el de l'any 80, que és quan ingressa Espanya a la Unió Europea, vull dir, fixeu-vos, en aquell moment és quan Groenlàndia decideix jo no hi vull ser-hi, estava allà parat, vull dir, era un tema que havia de sortir un moment o altre, no? Per què no hi vols ser-hi? Doncs perquè jo tinc més afinitat. A més, el tret racial de la gent que viu allà són inuits, que a més resulta que són cosins dels que viuen al Canadà. Vull dir, a veure, què tenen que veure amb Europa, aquesta gent? Perdoneu, tenen res que veure. Vull dir, tenen una manera de fer, fins i tot les seves pròpies lleis, o sigui, aquí sí que són estats, diguem, multiculturals, és a dir, perquè hi ha la culturalitat europea, més la culturalitat d'aquesta gent, que tenen legislacions diferents, vull dir, fem una mica de broma, però perquè ens entenguem. Nosaltres ens donem un petó a la galta o als llavis i ells se toquen el nas com els gats, no? I mira si són diferents, no? Vull dir, no tenen res que veure. Però estava parat allà, el tema estava parat des del 85. Surt ara, bueno, és raonable, jo no ho veig com una botada realment,
D'acord.
El que passa és, clar, vull dir, això ha passat pues, pràcticament 25-30 anys després, pues, claro, doncs, ui, què està passant? Res. Això. Sí.
Bueno,
deixa'm reprendre el tema, perquè també havíeu tocat el tema, abans d'entrar el tema de Facebook, Twitter, aquestes coses, no?
Sí.
Curiosament, ningú, ni tan sols vosaltres, els periodistes, us esteu plantejant que el que passava a les xarxes socials era que hi havia una cosa que reprovàvem del franquisme, la censura. Claro, dius, és natural. Jo puc dir qualsevol cosa i me la poden censurar. Escolta, jo puc dir qualsevol cosa. Jo ho haig de poder dir qualsevol cosa. I me la censuraven, Recordeu la Covid, No queda lluny, Anys 20, 21, 22. S'esborraven tuits, s'esborraven missatges de Facebook, s'esborraven tots aquells que qüestionaven allò que es deien, que qüestionaven les dades, que qüestionaven coses, el que ara ha sortit, per altra banda, recordeu, Recordeu que la senyora von der Leyen està sent jutjada a Liesa per la compra de 400 milions d'euros en vacunes. I es deia que era fals. Esborrat de les xarxes. Per tant, a veure, siguem una mica honestos, eh? Siguem una mica honestos que hem estat admetent una dictadura informativa. Una dictadura informativa en qüestions privades, en qüestions particulars, perquè en realitat, home, no es tractava de mitjans de comunicació, però de la meva opinió, bueno, parlo de la meva, la teva, la seva, no? La meva opinió vetada. Era molt greu, el que estava passant.
Sí, aquí l'única qüestió és que és la demostració de la veracitat d'allò que s'explica, és a dir, si una cosa és manifestament falsa o incorrecta,
sí.
Teòricament, en els mitjans tradicionals, teòricament tenen un filtre, compte, que això, dic teòricament perquè tots sabem que a la pràctica moltes vegades els mitjans tradicionals tampoc han complert el seu deure.
Exacte, no, però jo el que et vinc a dir és, fixa't aquí el que passava, era l'opinió particular. És a dir, el Joan Totosaus, el Joaquim Millán, l'Albert Balada diuen alguna cosa i més censurada. I més censurada. En molts casos ha passat que aquesta censura era sobre fets que sí que eren verificables i sí que eren autentificables. És que no tinc això, eh? O sigui, l'argument que tu em dones és lògic, no? És l'argument bàsic de la censura perquè ja ho hem admès. Ho hem admès, hem dit, si no és verificable, això no es pot dir, per què no ho puc dir? No sé si m'enteneu. Mira, us podria posar un exemple, i perdoneu, que m'extén molt, no? Això és com la qüestió dels delictes d'odi. Us sona, no? És un tema molt modern. Jo puc odiar amb algú? Qui m'ho ha de prohibir que jo odiï amb algú?
És que no està prohibit odiar.
I tant.
No, odiar no està prohibit.
I tant. Jo puc manifestar que jo t'odio. No és veritat, eh? Avui estic fent una broma, ara aquí només faltaria, eh? Que t'odio moltíssim i ho publico a les xarxes. Tu em pots denunciar per delicte d'odi.
No, perquè el delicte d'odi, si no vaig errat, és si aquest odi es manifesta contra els col·lectius vulnerables.
No, és contra tothom. Aquest és l'argumentari polític que es va fer servir. Ho dic perquè això és el mateix que passa a Espanya, a Itàlia,
sí.
A França, a Alemanya, eh? Vull dir, no és una qüestió només d'aquí. O sigui, tu manifestes odi cap a alguna persona i aquesta persona et denuncia i tu pots rebre. A veure, i què passa, que no puc odiar-te jo, Joan? No, que no t'odio, t'estimo molt, eh?
Però s'entén l'exemple.
No, però per què us poso aquest exemple jo? Us poso aquest exemple perquè hem normalitzat els últims 20 anys un seguit de coses que ens haurien escandalitzat fa 50, no? I fa 50 molta gent lluitava contra això, no? Lluitava contra que no li permetessin opinar, que no li permetessin dir, que no li permetessin fer... Enteneu? Us vull dir això, eh? Però com que ho hem vestit tan bé, ha quedat tan ben vestit, bueno, hem dit, sí, clar, és raonable, no? És raonable. Què lletgés odiar amb algú? Vinga, doncs ja està.
Albert...
Perdoneu, que avui com que és començament d'any...
Sí, hem començat forts, i a més fa una estona que hem trucat ja amb Pau Solanilla per donar-li entrada, però bé, encara no hem pogut... No. Pau, bon dia.
Bon dia i bon any.
És que estàvem escoltant a l'Albert i anava a dir no tenia el moment per donar-vos entrada. Bàsicament, clar, hem començat comentant la qüestió aquesta de Groenlàndia i Trump, i ara també l'Albert també ens ha introduït aquesta qüestió del Facebook, que són del fact-check, de la verificació, que són les qüestions amb les que, diguem, hem començat una miqueta esverats. Hem definit aquesta esveramenta, no?, per començar l'any. Com ho veus? Sí.
Bueno, jo, tot el que he escoltat, i amb carinyo i respecte a l'Albert, estic... radicalment en desacord, no? Jo explico ràpidament. Primer, la qüestió de Groenlàndia, més enllà de les afinitats ètniques i els processos històrics, la qüestió que està damunt la taula és que Trump està obrint una sèrie de fronts en els quals vol fer una sèrie d'accions, territorials, el canal de Panamà, Groenlàndia, almenys preat al Canadà, diguem-ne com un matón, és a dir, no amb la negociació i el diàleg, sinó els fets consumats, el poder de la força, no? Això és el perill que té Trump, sigui Groenlàndia, sigui el canal de Panamà, on sigui. La segona qüestió és un dels perills i els riscos més grans que tenim en el 2025 és la desinformació. La desinformació que no ha d'anar, el combat a la desinformació no ha d'anar en contra de la llibertat d'expressió, que és una llibertat sacrosanta, diguem-ne, però la desinformació està generant veritables monstres. Jo vull recordar la primera roda de premsa de la portaveu de Trump a la primer mandat. A la primera roda de premsa li van preguntar, escolti, sobre uns fets que estaven demostrats. I ella va dir, textualment, la primera va dir, estem en desacords amb els fets. És a dir, estaven en desacord amb una cosa verificable i ells generen una veritat alternativa. Aquí és on està el perill de la desinformació i la necessitat de moderar les xarxes socials. Perquè si no anem a la llei de la selva, on el més fort i el més agressiu és el que s'imposa. És aquí on està el perill de Trump. La desestabilització mitjançant la força, ja sigui la força militar o la força econòmica, o la força que tenen la propietat de les xarxes socials. Aquest és el perill que tenim de cara al, un dels perills que tenim del cara al 2025, i en Europa patirem perquè no tenim la cohesió interna necessària per poder afrontar tots aquests reptes que tenim.
A partir d'aquí, tenim una dicotomia a l'antena. Per una banda, l'Albert que ens comenta que al final el que han aplicat els mitjans és la censura, les xarxes és la censura, i per una altra banda, el Pau que ens diu la necessitat de la veracitat al darrere de tot plegat. Probablement hi ha raó en els dos arguments, i la dificultat, i aquí en Joaquim em podrà ajudar, és buscar el punt que ens permeti trobar com es pot congeniar una cosa amb l'altra, és a dir, evitar la censura i permetre que el discurs públic es basi en fets verificables.
Tropar el punt mig, no? Jo recomano també avui, justament amb l'Alan Guàrdia, que la tenim aquí sobre la taula, l'article de Lluís Foix que diu Trump Musk, el canvi que ve. Hi ha en marxa una batalla política i cultural al si de les democràcies occidentals. I és un article que dona a pensar. Jo no estic ni d'acord ni amb coses que diu, i amb altres estic d'acord, però sí que dona a pensar una mica aquest punt mig que tu ara, Joan, proposaves, de dir, bueno, ni una cosa ni l'altra, però davant dels fets que estan succeint i que aquest 2025 jo crec que s'exceptuaran, hem de fer alguna cosa des de l'àmbit públic, hem de fer alguna cosa des de l'àmbit de les democràcies occidentals, hem de fer alguna cosa tenint en compte que també és veritat que el món que ve, i aquest 2025 ho tornarem a veure, el concepte democràcia, tal com l'entenem nosaltres, va a la baixa, és a dir, no està de moda, perquè cada vegada costa més mantenir aquests estàndards que nosaltres considerem democràtics perquè funcioni qualsevol societat de la que nosaltres entenem com a fi occidental. Ens trobem també en una dicotomia de, bueno, cap on anem, no? Vull dir, i cap on anem no sé si és el millor camí en aquests moments,
Però permeteu-me que posi un exemple.
Endavant.
Permeteu-me que posi un exemple i la diferència entre la censura, llibertat de premsa, moderació de continguts i lluita contra la desinformació, que són coses diferents.
Uh-huh.
Si ara vosaltres, amb antena, durant X mesos seguits, feu una campanya dient que el Pau Solanilla és un genocida, o que sóc un padrastre, jo tinc la possibilitat d'anar als tribunals i defensar el meu honor, perquè estem en un territori, el territori de Barcelona, Catalunya, Espanya. És a dir, hi ha una territorialitat, hi ha una possibilitat de ressarcir una cosa, primer demostrar si és veritat o no, i si no és veritat hi ha una ofensa, hi ha un impacte a l'honor i té un impacte reputacional, etc., jo em puc defensar. Si això ho fa algú que està a Kènia, Estats Units, o a Canadà, o a Groenlàndia, amb molts diners darrere, molts diners fent campanyes, on puc jo anar a reclamar el meu dret a l'honor i a reparar el dany fet? No existeix. No existeix un tribunal internacional. No hi ha una administració que permeti fer-ho. És per això que s'han de moderar els continguts i, sobretot, poder demostrar que el que és manifestament fals no continuï estant publicant a les xarxes. Per perquè llavors no és una àgora pública, que ja no ho són, les xarxes socials són privades. Llavors és una altra cosa, estem parlant d'una altra cosa. Enteneu? Per això la necessitat de... És a dir, no s'ha de limitar la llibertat d'expressió, però la llibertat d'expressió no és il·limitada, acaba on comença els drets o com estàs danyant els drets de tercers. I l'entorn global de les xarxes no és similar a la territorialitat que podem tenir a l'estat espanyol, perquè et pots defensar, pots demostrar-ho. Per això s'han de moderar mínimament les xarxes. I això a vegades pues, segur que es cometen errades, però el benefici és molt més gran que el dany que fas, perquè si no és inviable poder dialogar a les xarxes, que ja és un fangar, no?, en els darrers anys. I llavors estem veient com passa a Twitter. Escolta, molts dels que estem a Twitter i tenim uns quants seguidors, milers de seguidors, veiem com ja sí que hi ha censura. I ho veiem, baixen els seguidors, certs comentaris que fas en contra de certes coses no tenen la vitalitat que tenien. Hi ha una censura perquè els propietaris dels mitjans de les xarxes socials, plataformes tecnològiques, sí que estan fent censura, sí que ho estan fent. Aquells que estan reclamant la llibertat d'expressió són els que estan limitant la llibertat d'expressió dels que no opinem com ells.
Albert...
Bueno, jo amb tot el respecte que li tinc també pel Pau, he de discrepar moltíssim amb ells. És a dir, en el cas de Twitter, Twitter sí que té uns controladors i uns moderadors que som nosaltres mateixos, que pots opinar sobre una determinada notícia i fins i tot dir que és falsa. Per tant, posar-la, falsar-la, i qualsevol persona pot entrar i pot falsar una notícia que dona un particular, no una institució. És a dir, les institucions aquí pinten poc. Aquest és el problema, aquest és el gran problema, que les institucions pinten poc o gens, i això duele. Però sí que podem fer-ho nosaltres mateixos, i fins i tot a la xarxa, alguns que som especialistes en determinades àrees, ens convida. Escolta, sobre aquest tema, tu què en penses? I bueno, han sortit barbaritats, sí, però llavors, escolta, aquesta informació és del 2011, no està contextualitzada, etcètera, no? Bé, però són visions. El Pau ha dit, no, és que et pot fer mal, però el mal és menor del que s'aconsegueix. Quan l'Estat fa mal, fa mal, sigui el que sigui. En el moment en què ha danyat alguna cosa, i aquí torno al tema inicial d'aquesta part de la conversa, del Joaquim, democràcia, parlaves de democràcia, democràcia no és només emetre el vot, democràcia són valors, és ètica, són fonaments, al moment en què toquem tot això, malament anem. Clar, estem en un moment de revolució, alguns diuen d'involució, jo crec que estem en un moment de revolució i de resistència, cap a tot allò que ens pot fer mal com a ciutadans i revolució en tot allò que pot canviar totes les coses. Suposo que és perquè a mi em pilla tot una mica gran i n'estic una mica cansat del que he vist amb els meus 65 anys, no? I potser és això, eh? Vull dir, potser si fos més jove igual estaria fent un altre tipus de revolució.
Pau, us vaig donant l'entrada perquè crec que és interessant el diàleg que s'està establint entre vosaltres, però endavant, Pau.
Sí, jo crec que podem parlar de revolució, ja, evidentment és una revolució el que estem veient. Els dos problemes principals són, sota el meu punt de vista, és un, que la propietat privada de les grans plataformes tecnològiques, que són en realitat nous oligopolis de la informació i de la comunicació, no poden estar administrades només pels criteris dels propietaris d'aquestes plataformes. És a dir, no són béns públics globals, però són d'alguna forma similars a béns públics locals, globals. És a dir, han de tenir una administració raonable i raonada. Si ja s'han comès errades de censura, s'han de corregir. Ara, no pot ser la llei de la selva. Per tant, la primera és aquesta, diguem-ne, la una administració raonable de les grans plataformes tecnològiques que estan en mans privades i en mans privades de certes persones que tenen un biaix econòmic, polític, etc., molt particular. El problema no és ser conservador, el problema és ser il·liberal, és a dir, anar contra les democràcies. Ser conservador és legítim, però en el moment que aquestes plataformes treballen contra la democràcia i contra la majoria de l'opinió, Elon Musk ha dit clarament que la solució d'Alemanya és el partit feixista, ha acusat pràcticament de pedrastre el primer ministre de Regne Unit, etc, etc. Aquest és el primer problema, no? I el segon és que la polarització de la societat dels darrers anys està fent que els debats no puguin ser serens, no? Sembla ser que el que la diu més grossa és el que té més espai. I tots aquells que defensem el diàleg, com el que estem fent avui dia, des del respecte i des de la pluralitat, cada vegada tenim menys espai, no? Allò que es diem l'economia de l'atenció està ocupada pels que més criden i més radicals són, no? Llavors, els espais centrals de la democràcia s'erosionen i això ho pagarem i ho veurem en 8 o 10 anys. Jo crec que són els dos problemes fonamentals de les xarxes socials, parlant de les xarxes socials, no?
És a dir, estem, i avui, al final, això ha derivat així, perquè tampoc és que ho haguéssim preparat, però estem assistint a un programa en un debat sobre el moll de l'os del sistema democràtic, que és el debat lliure de les idees i per tant, com a mínim, veure, clar, moltes vegades el propi sistema ha negligit i els mitjans de comunicació han o hem negligit moltes vegades i això ha ocasionat un descrèdit històric que ara pateixen fins i tot les vendes de diaris, etc, etc. Però, a més, és un debat que, curiosament, ens ve imposat des de fora. És a dir, aquest espai es diu l'Hora d'Europa i estem parlant d'unes coses que, en principi, estan passant allò a l'altre costat de l'Atlàntic i que ens acabaran afectant malgrat totes les restriccions que vulgui posar la pròpia Unió en el lliure desenvolupament d'aquestes empreses privades, que em sembla que això sí que tots dos ho heu deixat clar. Són empreses privades, com també són empreses privades els propietaris dels grans holdings periodístics. O sigui que, més enllà dels holdings públics, que també tenen uns determinats interessos. Per tant, estem en un atzucac que, i ara em sembla que al final de la intervenció del Pau ho expressava d'una manera molt, molt clara. Vés a saber com estarem d'aquí 10 anys.
Permeteu-me que entri una mica, no?
I tant que sí.
El Pau plantejava un tema que és el que s'ha estat fent d'alguna manera, però a la inversa, amb els mitjans de comunicació. Uh-huh. Aquí a Alemanya i a França, no? Com puc establir un cert control? Els pago. Mireu els pressupostos de l'Estat, de la Generalitat, de l'Ajuntament de Lleida, de Barcelona, de tot arreu, quants diners van als mitjans de comunicació. És una manera d'imposar, no censura, però imposar control. El problema amb les xarxes socials, que pertanyen a un propietari, que té diners per donar i per vendre, tant el Zuckerberg, que per cert venia de l'ala demòcrata, com el Musk, que ve de l'ala republicana, pues aquí no els hi pots comprar tu això. Ja s'ha intentat, eh? S'ha intentat que a un i l'altre els hi retiressin publicitat, tal, és igual, si encara que els hi retirés publicitat, funcionarà igual. Que el problema, jo sempre estic veient, que és el concepte de la llibertat, no la d'expressió, no, sinó la de la llibertat. Perquè, en realitat, igual que tu no pots comprar un diari, mira, no m'agrada aquest diari, no el compro, tu, si no t'agrada la xarxa, te'n vas. Ja està, no hi ha més problema, no? La qüestió és controlar. I quan l'Estat intenta controlar, ja sabem com acaben aquestes coses. I exemples en tenim al llarg de la història, no? Llavors, clar, el perill fonamental per mi és el control de l'Estat sobre aquest tema, perquè estem parlant d'un control de l'Estat, eh? Uh-huh. I el propi Pau ha insinuat, no? Són coses privades, però hi hauria d'haver un control. Control de qui? De l'Estat. I per tant, això afecta essencialment a la llibertat. Clar, aquell concepte, diguem, així bonic, que es deia, bueno, a vegades hem de fer renúncia de la nostra llibertat en base a la llibertat de tothom, doncs mira, no quiero. La meva llibertat és la meva llibertat. I com que és la meva llibertat, cada vegada que jo vegi que això es pot ser atacat, doncs jo em sulfuro. És el que està passant avui en dia. Ja comença a haver-hi una consciència global de que els atacs a la llibertat, home, doncs no són bons, no són gens de bons. Voldria contestar-te amb el Pau en un minut. Dius, Elon Musk s'ha posicionat a favor de l'AFD. I què? Que no té la llibertat de posicionar-se a favor de qui vulgui? Que no és un partit existent, clar, però resulta que l'AFD és segon partit avui a Alemanya, segons les enquestes.
Però clar, Albert, senyor... és que hi ha un petit problema, és que l'Elon Musk no és un ciutadà qualsevol, és la persona més rica del món, que té la propietat de una de les xarxes més influents del món i que en aquests moments, a més, té un càrrec públic, encara que no sigui remunerat, a l'administració dels Estats Units.
No és
un ciutadà normal i corrent. Això no és llibertat d'expressió. Això és coacció, això és ingerència.
No,
és ingerència. No és llibertat.
Estic
d'acord amb la llibertat. Però això no és una opinió d'un ciutadà. No, home, no és un ciutadà.
Com que no és l'opinió d'un ciutadà?
Clar que és un ciutadà, però no és un ciutadà homologable a tu i a mi.
Perdona, ha fet el mateix Elon Musk que el que van fer Bill Gates i George Soros? Perdona'm, allò sí que era ingerència, és pagar ONGs.
Qualsevol ingerència, la ingerència és ingerència, faci qui la faci.
No.
Justament, jo estic d'acord amb la llibertat.
No,
el concepte de llibertat.
Opinió és opinió. Ingerència és posar diners per alterar el resultat de les coses. Repeteixo.
Bueno, que és el que ha fet amb Twitter. És el que ha fet amb Twitter a la campanya electoral americana. És el que ha fet.
No, home, per favor.
Perdona'm,
però el mateix que va fer a Twitter Obama, que jo vaig formar part de la seva campanya. Obama tenia llavors els directius de Twitter a favor i sortia tot només Obama. Per tant, a veure, no ens escandalitzem.
L'activisme social que va generar Obama no és, està a anys llum del que de l'Elon Musk.
Va guanyar. Digues, perdona.
Si ho va fer l'Obama, o l'Obama no ho va fer, potser els de Twitter es van posicionar a favor clarament de l'Obama, tampoc era correcte. És a dir, no justifiquem ni Obama ni a Elon Musk, és a dir, aquí el moll de l'os és el poder no hem de permetre que el poder condicioni els resultats electorals. De manera velada. Home, clar que sempre s'ha fet al llarg de la història. Però tornant al teu concepte de la llibertat, i avui dia el neurolingüisme, per exemple...
Estem d'acord, Pau, amb això. Per això estem d'acord. La diferència és... Albert, perdó.
Deixem acabar l'argument del Pau i així llavors intervé.
Perdoneu.
Cap problema.
No. Sí, a més, és un debat molt interessant.
Justament, sí.
La gran diferència entre l'exercici del poder d'ahir i d'avui és que avui hi ha, a banda de les xarxes socials, es juxtaposen les tècniques de la neurociència, el neurolingüisme. És a dir, ja està bastant estudiat el comportament humà des del punt de vista de les emocions i el problema no són les opinions, el problema són les campanyes de seducció amb tècniques del neurolingüisme i la neurociència que van en contra de la llibertat individual de poder raonar i tenir espais de debat com el que estem tenint avui dia. El bombardeig constant i diari de missatges subliminals a través de les xarxes de propietat privada que condicionen l'opinió de les persones. Això no és llibertat. Això no és llibertat, i és una altra cosa.
Jo introdueixo un altre tema ràpidament, que és que jo veig que tot això, justament ara estem tenint un debat interessant, perquè tant un com l'altre teniu els arguments, cadascú els seus, però pensats, argumentats, etc, i podeu contraposar. Però què passa, per exemple, avui en dia, amb una educació global cada vegada més deficient, on els joves no tenen aquesta informació que podríem tindre ara tots nosaltres per poder, com deia poder abans l'Albert, dir, doncs mira, doncs igual jo marxo d'aquesta xarxa perquè tinc el meu argument personal, o el Pau estava argumentant per una sèrie d'educació cultura que nosaltres generacionalment hem rebut i que actualment veiem com els joves doncs no la tenen, i a més doncs, bueno, tenen una influència poder amb una edat molt temprana que no encara han madurat suficient, on prenen decisions en base a una decisió que no han pres perquè l'han argumentat ells, no? Ja no dic només en clau política, on veiem que són utilitzats a partir de certa edat pues per una sèrie de campanyes concretes amb fake news per intentar captar el vot juvenil, no? Que ara, per exemple, es parlava, no? Hi ha un altre article també al diari que parlava de aquest vot juvenil que d'alguna manera poc argumentat, on és molt fàcil, doncs, a través de campanyes molt ben orquestrades, captar aquest vot, com moltes vegades acaben votant a partits o ideologies que poder després tampoc són massa amb la seva manera de pensar, no? Hi ha l'exemple de lo que va passar també aquí amb les eleccions europees amb S'acabó la fiesta, no? Que molta gent va votar pensant que era una cosa i després es van donar compte que era una altra, no? Què passa amb tot això, no? Perquè clar, d'alguna manera indirectament també perquè això pugui ser veritat, també hauria d'haver-hi una educació de la societat i de la gent jove, però també de la societat, perquè puguin després optar o no optar amb una xarxa, amb una altra, puguin identificar si aquesta informació és, no és, etc, com abans nosaltres fèiem quan teníem més referents i podíem contrastar. Com es pot contrastar avui en dia?
Home, si em permeteu entrar,
Endavant.
Sí, a veure, ara vaig dir que podia semblar una botada, no? Els nord-americans, quan van començar el seu ja procés democràtic, que alguns poden discutir perquè faltava el vot de les dones i faltava el vot dels negres, que jo crec que no, però perquè estava ja instituït, però hi havia altres problemes, ja estableixen l'edat de vot una mica més alta de lo normal. De fet, la majoria d'edat als Estats Units està als 21, té algun estat que ho ha baixat als 18, però en general està als 21, i l'accés a la política en alguns casos està als 25 i en el cas del Senat als 33, no? Per què? Doncs perquè hi han de tenir una vida no només establerta, sinó de pensament, no? Evitar que aquelles dèries juvenils que tots hem tingut, vull dir, no ens en salvem ningú dels que estem aquí en aquesta conversa, tots les hem tingut, i hem tingut obsecacions, i hem tingut unes determinades mirades, i hem tingut influències, perquè aquesta influència ja ha sigut sempre. La diferència és que ara ha sigut més ràpida, Ara amb aquesta influència anem tot per abans d'ahir, diguem, ja s'havia passat, no? Llavors, la idea, no sé si m'escolteu, perquè em fa cosa d'ales el telèfon.
Sí. Perfectament.
Val. Doncs la idea una mica seria, això sí que li estic d'acord amb el Pau, no potser d'acord amb l'essència, però sí amb algunes coses que s'haurien de fer, és aquesta reforma, que és just el contrari, perquè recordeu que hi ha forces polítiques que et volen donar el vot als 16 anys, el dret de vot als 16 anys, no? Si es pot treballar als 16, doncs també s'ha de poder votar. Doncs jo crec que no s'ha de poder treballar als 16 ni votar als 16, perquè encara s'ha elaborat la teva qüestió intel·lectual, que és també el que diuen aquests experts amb neurociències, no? Diguem, com treballa el cervell, com funciona el cervell i quan pots crear idees, diguem, que puguin ser socialment vàlides, no? Per això he fet aquesta argumentació que pot semblar botada anant-me'n a principis del segle XVIII, no? Uh-huh. Però és que funciona així, és a dir, hauríem de començar a pensar amb una altra clau. Hauríem de pensar en clau de no interessos partidistes o polítics, sinó pensar en clau de la transformació de la societat. O sigui, aquesta paraula que pot semblar socialista, però que jo crec que no ho és, és a dir, la transformació de la societat, si alguna cosa és evident, és que la societat s'ha transformat. És a dir, la societat del 2025 no és la mateixa societat de les 50 o fa 100 anys, no? Per tant, comencem a pensar en clau més enllà de la política, és a dir, incorporant incorporant ciència, incorporant saber perquè tot això ens pugui funcionar.
Pau.
I acabo. Agafo
el fil de l'Albert d'aquesta part final, justament, i que m'agrada per justificar el contrari, una defensa dels joves, no? Els joves són el resultat del tipus de societat en la que han crescut o en la que viuen, no? I som els adults els que l'hem creat, no? A mi m'agradaria posar un exemple. Fa un mes, el Quim Millan i jo vam fer una simulació d'una sessió del Parlament Europeu en un institut a Castelldefels, amb tres classes de l'ESO, de 14-15 anys. I us sorprendria, diguem-ne, el nivell, no la forma, perquè són gent que estan en formació, però el raonament i les propostes que van fer, per exemple, en matèria de vivenda que els hi vam demanar. La gent jove no és tonta, ni molt menys, ni són necessàriament immadurs des del punt de vista de saber el que volen o quin tipus de societat. El problema és l'entorn en el que ho fan. Si l'entorn és que tu has de en 4 o 5 segons has de respondre o has d'interactuar, és a dir, la paciència cognitiva avui dia està entre 5 i 7 segons. Per això aquests vídeos curts, etcètera, etcètera. És a dir, el que hem d'obrir són espais per raonar i per poder desenvolupar l'esperit crític. I fugir del fast politics, com ho hem de fer del fast food, etcètera. És a dir, jo faig una reivindicació de la gent jove. La gent jove té un gran potencial. A mi no em sembla que la solució és que es retardi la seva incorporació a la política, sinó corresponsabilitzar-los abans, però obrint espais de debat serè i amb esperit crític. I justament, tornant a les xarxes, aquestes xarxes socials el que fan és el contrari, és l'acceleració, consumir amb menys temps possible, en pocs segons, gran quantitat de contingut, amb estímuls, molt emocionals, molt visuals, etc. No? Bueno, jo crec que tenim molt per refer, no? I per repensar. No són temps fàcils per fer-ho això i per fer el que estem fent en aquest programa avui, però crec que cal reivindicar-ho perquè si no les coses seran cada vegada més complexes, més ràpides, més complexes, més simples, que no senzilles, i sempre hi haurà algú altre que tindrà una visió més global i un poder per poder imposar els seus criteris amb campanyes molt emocionals, com estem veient a les xarxes socials.
Mm-hmm. La cosa certa és que, mal que li pesi algun articulista de renom de La Vanguardia, les xarxes estan aquí per quedar-se i que, evidentment, el paper de la premsa tradicional ha descendit i això, no, això és irrefutable. Una altra cosa és, doncs, això, que aquestes xarxes, doncs, fins a quin punt ha d'haver control i fins a quin punt doncs s'ha de defensar la democràcia. Pau i Albert, sincerament us felicito perquè des de la discrepància heu mantingut aquest grau aquest debat que no sem bé, últimament no estem acostumats a debats que des de la discrepància doncs es mantingui el respecte i per tant doncs no és que dubtéssim de que el tinguéssiu, oi? Però que en qualsevol cas sempre és agraït haver pogut assistir com a mínim doncs aquest intercanvi que jo crec que és enriquidor, oi, Joaquim?
Totalment d'acord, és una manera molt, molt interessant de començar aquest any 2025 en el programa, o sigui que moltes gràcies Pau i Albert per les vostres aportacions avui, un programa diferent també,
sí.
El teníem pensat d'una manera i ha anat cap a una altra banda,
ha sortit
però,
així, eh?
Però també amb aquesta llibertat que aquest programa ens ofereix de poder parlar d'Europa i de tot allò que creiem també oportú.
Albert Balada, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i encantat, Pau, d'haver pogut parlar amb tu també.
Fort abraçada, Albert, ganes de veure't aviat.
Doncs moltes gràcies també, Pau Solanilla, Albert Balada, Joaquim Millan.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem el mes que ve.
Ens veiem el mes que ve. Fins aviat.